Va, 35 minuts que passen de l'hora en punt. Obrim un nou espai de sobreviure al català. Ja sabeu, aquest espai que fa el Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell de Formentera en col·laboració amb Ràdio Illa i que versa sobre la llengua pròpia de Formentera. Com sempre, amb en Carles Torres, un dels filòlegs del Salt. Molt bon dia, Carles.
Que bo que ets, Pepo, que bo que ets.
No, bon aprenc del que em dius.
Com estàs? Tot bé? Estàs?
Molt bé, molt content de venir-te aquí.
I jo som feliç també d'estar davant teu aquí, amb aquest nou pentinat que has fet tu, que tens, que estàs molt actiu, com sempre, i feliç d'estar aquí en aquesta secció.
Escolta'm, feliç també perquè han començat els cursos de català. Com aneu d'alumnes? Què tal la inscripció?
Estan contents, varen començar una setmana més tard del que teníem previst, arran de la, justament de l'emergència climàtica, de la pluja que ja acabava aquella setmana.
Sí, sí, sí. Ara en parlàvem amb la vicepresidenta.
Ara ho sentia. I varen decidir, doncs, havien de començar, no me recordo la data exacta, però havien de començar un dia, varen començar la setmana següent d'aquell dia. Mm. Havien de començar, em sembla, que el 15 o... Bé, no me recordo ara. La qüestió és que, com que aquella setmana complexa, perquè no sabíem si hi havia alertes, si hi havia emergències, etc. I també, per una qüestió de precaució, que sempre s'ha de tenir quan passen aquestes coses, vam decidir doncs, començar una setmana més tard. Per tant, ara portem dues setmanes, estan contents, hi ha gent que encara no ha aparegut, això és veritat. I, diguem que els nostres cursos sempre té una bona, diguem, afluència de públic, ciutadans, d'alumnes, però és veritat que potser el fet de que siguin gratuïts fa que la gent s'animi al principi, després potser passin coses de l'estil de viatges programats, despistaments globals. Yeah. Cada vegada notam que cada vegada comença més tard o acaba més tard la temporada, això és veritat. I és veritat que en la nostra comunitat, diguem, de Balears estan molt supeditats en aquest horari, diguem, de la temporada turística.
Sí, sí, l'estacionalització.
Exacte. Mm. Què implica això? Implica que hi ha gent que encara no ha acabat la temporada i que no pot, diguem, venir a classes al matí o a la tarda o allò que tan necessari que és descansar i després tornar a començar una activitat. Exacte. Però què passa amb això? Que els exàmens estan previstos per una data concreta, que és el gener.
Gener, febrer, no?
Gener.
Gener.
Implica que ara tenim alumnes que estan ara arribant que no s'han, diguem, adonat, no s'han informat, no s'han... diguem, no hem vist que el termini ja ha acabat.
Fins i tot... El passat dia 31.
Correcte. És a dir, també el govern cada vegada enceta abans, per una qüestió, diguem, de millorar el servei, la inscripció dels cursos, però hi ha gent que no s'ha apuntat a les proves oficials perquè està fora del termini. I això implica també doncs, un desencís per aquella gent que està interessada a fer les proves i fer la classe i fer les proves.
Quantes persones tenim aproximadament estudiant català a diversos nivells, eh? Des del bàsic fins als...
Mira, inscrits, per exemple, està bé que se pregunta perquè enguany he notat molta diferència entre... Hi ha un decalatge molt gros entre la gent apuntada i la gent que està assistint a classe.
Ah?
Gent que no és que... Allò que pot passar a vegades que no es connecti amb el professor, amb jo mateix, etc., i que no vagi bé l'horari, etc., sinó gent que està apuntada però no ha aparegut. Tenim, per exemple, imagina't uns 250 persones apuntades, més o menys, apuntades, però que hagin vengut, que hagin fet acte de presència i que hagin dit, mira, no podré venir fins ara o hauré de començar més tard. Parlem d'unes 150, vull dir que hi ha un volum important de gent desconeguda. I és una cosa que hem de treballar amb el departament i amb el conseller i parlar-ne i veure que si podem fer una solució o si trobem, diguem, que alguna cosa no estan fent bé.
Molt bé. El conseller vostre?
El president.
El president.
Òscar, Òscar.
Ell justament ve de la docència.
El filòleg, vull dir, a més, vull dir que sí, en aquest sentit, sí, sí. Bé, i tant que sí.
Molt bé, doncs escolta, molta sort a tota la gent, a tots els valents que us heu apuntat a aquests cursos de català i a més els que esteu ja doncs, amb el punt de mira cap al mes de gener quan hi haurà aquestes proves oficials. Eh?
Sí, la gent que, diguem, la gent que està continuant o que pot venir, estem contents amb ells, fem molta feina. Enguany hem fet un sistema que repetim l'any passat, que és un sistema que bastant que funciona. Fixeu-vos que, o recordeu, la gent que està, diguem, que s'ha inscrit a les proves en els nostres cursos, els cursos, diguem, comencen a l'octubre, acaben en gener. Per tant, fer comprar un material extra a l'alumnat és complex, és difícil, primer de tot, perquè són diners diguem, no és barat el material, diguem, de qualsevol llengua que estudies. Però més enllà d'això, tampoc les nostres sessions són dues sessions a la setmana, hora i mitja cada sessió, hem de comptar les vacances, hem de comptar els ponts, etc. Vull dir que els nostres cursos són bastant intensius amb el contingut. Què vull dir amb això? Vull dir que fem el material que l'alumnat rep, l'elaboram nosaltres, l'elaboram, diguem, amb ajuda de pàgines web, d'altres articles que estan publicats, etc. De les proves oficials també tiran molt, perquè és una cosa que enganxa molt, de practicar molt a classes.
És un objectiu, en definitiva.
Exacte,
no?
És un objectiu, però també d'aprenentatge. Allò que aproves o que saps escriure representa un el domini pràctic, són aquelles famoses 30 preguntes, tipus test, i allò que contestes bé en el tipus test representa-ho en l'escriptura, és a dir, connectar totes les àrees, diguem, de l'aprenentatge.
Relacionar, no?
Exacte, i fem unes classes molt simètriques. Dimarts fem una part de preguntes i explicam breument una tipologia textual. Dijous, si fan dimarts i dijous, o dilluns i dimecres, dijous, la segona sessió, acabam les preguntes del primer examen que hem fet, explicam el contingut més de forma més seriosa, el contingut de la tipologia textual, i posam deures el cap de setmana que han d'escriure dues redaccions, dos textos, llarg i breu, d'acord? I sistemàticament fem això. I és un sistema que ens està agradant molt perquè ajuda molt l'alumnat a situar-se què toca avui, què hem de fer avui i cap on anem. Problemes que passam, que trobam? Doncs la vida adulta. Vull dir, qui ve a classe, jo, per exemple, jo no tinc parella, no tinc nens, i per la gent que ve a classe, molta gent sí. No tothom, però molta gent sí. La vida adulta no fa descansar, no deixa a vegades parar. I ahir, per exemple, estàvem pensant a classe doncs, fer un informe des del SAL, perquè des del SAL i amb el segell del Consell Insular, evidentment no verídic, de donar a aquestes persones que tenen aquest informe dues hores al cap de setmana per poder treballar en català i poder escriure. D'acord? Doncs això que vaig ensenyant a la família, a les parelles, o als nens o les nenes, que puguin dir, durant dues hores tinc dret del SAL, del Servei d'Assessorament Lingüístic, per poder fer aquests deures.
De totes formes, jo record quan vaig fer el seu amb altres, que el moment d'estudiar o de preparar l'examen i tal, per mi era un moment de descans, gairebé.
Què vol dir amb això? Què vols dir?
Doncs que era un moment en què no treballava, no estava pels les meves mogudes domèstiques i familiars.
La classe o estudiar, d'acord.
I m'ho passava bé.
Sí, sí.
O sigui, la veritat és que era aquesta.
Intentam que les classes siguin lúdiques, siguin divertides. Intentam, diguem... No ens hem d'enganyar. Narut i jo som divertits. Per tant, intentam fer-ho, en aquest sentit.
Una abraçada a Narut Vela, que és l'altra pota del salt.
Exacte. La qüestió és que, a banda d'això, sempre es dur aprendre una llengua. Fixeu-vos també que a vegades aprenem les llengües, en aquest cas el català, des de la correcció. És a dir, no, a vegades puntuant més, perquè és el que fan puntuar els exàmens, allò que no saps que allò que saps. I és bastant injust, si ho penses. M'entens? És a dir, valoram l'excepció, valoram que no caiguis en l'error, valoram... D'acord?
Ja t'entenc, una redacció de 200 paraules igual té 10 faltes.
Sí.
I no valores les 190 bones, això vols dir?
Sí, però en aquest cas, per exemple, també és molt positiu, quan treballem un text no és tan sols les faltes d'ortografia. De fet, la comunicació lingüística, perdó, la comunicació, diguem, textual, té molts factors. Una és la lingüística, és la correcció. Escriure els accents correctament, cap on van, escriure els pronoms febles que toquen, etc. L'altra és la comunicació, diguem, de l'habilitat lingüística, de l'adequació, cohesió del text, que tu diguis el que vols dir, per exemple. Tot això es valora, també. I pots aprovar tranquil·lament un examen o un text fent faltes. El pots aprovar i és real, així, perquè realment la vida és així. Vull dir, si tu tens... Si et fan fer un anunci que diu comunica això a això a algú, i ho fas, ja és un punt, perquè ho estàs fent, per exemple.
Clar, o sigui, diguem-ne que el que es valora molt és l'esperit de l'essència comunicativa, no?
Correcte. El que vull dir també amb això de no tant la prova, sinó com enfocar amb les classes, perquè ens ho fan enfocar d'aquesta manera, és que es valora l'excepció, es valora el barbarisme, que el coneguis, per exemple. És a dir, anem... I el que vull dir és que no vull dir que això no s'hagi de fer, alerta. El que vull dir és que a vegades l'alumnat pot rebre aquesta sensació des de nosaltres i no és veritat. Vull dir, nosaltres valoram tota la capacitat comunicativa que té l'alumnat. Valoram el que sap dir, que és moltíssim. Mm. Sempre recordam una cosa que és molt important, que a vegades oblidam, que és que estàvem aprenent català o estàvem aprenent més català a un lloc on es parla català. I, això és, i la gent el pot trobar al carrer. I hem de diferenciar el que pots trobar al carrer del que et trobes a l'aula, diferenciar-lo en el sentit de millorar aspectes concrets. Però sí que és veritat que a vegades potser fent la sensació que és una cosa més, una cosa etèria, una cosa que no existeix. I és, el català és dir correctament d'acord i no val, per exemple. O és dir correctament diferenciar entre, bé, no sé, verbs, diguem, de jardinar o enjardinar, coses així. Coses molt, molt concretes. I quan estudiem aquestes coses hem de saber que ho estudiem perquè ens el demana l'examen, a la prova. Però realment som catalanoparlants, excepte el nivell A2, que és inicial, el B1, el B2, el C1, el C2, som catalanoparlants. I hem de ser conscients d'això. I el que estan fent és afinar aspectes, exacte, millorar aspectes concrets. Però ho som.
Va, avui, Carles, ens volies parlar sobre la tardor?
Correcte. No volia parlar d'això, però m'has tret la llengua, no passa res. Volia parlar de la tardor. Però alerta, no parlarem de castanyes o no parlarem del color marró o de les fulles que cauen. Volem parlar de la paraula tard. 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 Pepo, et fa la sensació, tu, que fas tard a alguna banda, a la vida? Fas tard per fer alguna cosa? És una pregunta molt personal, íntima.
Em passa bastant sovint, eh?
Les preguntes personals i íntimes?
No, la que faig tard.
No que fer tard en el sentit de ser impuntual, d'acord? Mm. Sinó fer tard a alguna cosa. És a dir, un desig que hagués tingut o que tens i que pots fer encara.
Home, doncs mira, ja que estem amb això, a mi m'agradaria treure'm el C2 algun dia d'aquests.
No el tens, el C2?
No.
Ah, d'acord. Mai és tard, vull dir, pots fer-ho tranquil·lament.
Ja.
En aquest cas, et record que la convocatòria ja ha acabat, els comentàvem, però sí que l'examen...
I un altre al maig, no?
Ah, exacte. Em sembla que el període d'inscripció comença al març. Ja t'ho recordaré, si vols apuntar-te, d'acord? Estaria molt bé que fessis el C2 i sentissis la pressió dels oients i la gent que va pel carrer preguntant-te com va, estudies? Com va?
Ja em passava quan vaig fer el C1.
Imagina't ara el C2. La qüestió és que a vegades fem tard a la vida, fem coses tard a la vida, però tard hem de diferenciar el que és un nom, tard, que a vegades no és tan present, com és un adverbi o un adjectiu, tard, d'acord? S'escriu igual, es pronuncia igual. Com a nom, equival a capvespre.
Ah, clar.
D'acord? I d'aquí hi ha una expressió que és una mica confusilitzada. De fet, hi ha un títol d'un poemari d'una poeta mallorquina molt conegut, Cap al tard, és a dir, tard, equival a capvespre, que és tot el dia, perdó, amb exemples, tot el dia ronda, però cap al tard sempre el trobareu aquí. Aquest tard s'inaugura una exposició. És un significat forçat, antic, fossilitzat. Veritat que sí.
Però a mi em sembla bastant col·loquial, eh? Allò, quan passareu? Bé, vendrem cap al tard.
D'acord, en comptes que cap a la tarda.
Sí, exacte.
D'acord? Tarda sí que és veritat que és una forma que es diu aquí, a les Pitiuses, també hi ha a Pas de València que es diu tarda, i és una forma, diguem, correctíssima. El que no és correcte, per exemple, és fer el plural, bones tardes, això sí que no és correcte, és un calc del castellà, buenos días, buenas tardes, etc. Però sí que hi ha una forma, diguem, o una idea que no és correcta del tot. És a dir, hi ha aquella ultracorrecció que a vegades fem. Tenim tard com a paraula, diguem, correcta. Tenim tard com a adverbi, que significa després d'haver passat el temps oportú, arribar tard, d'acord?
Arribo tard és un adverbi. Veniu cap al tard és un nom.
Exacte. I aquest tard és el que equivaldria a la nostra, o la nostra tarda, d'acord? Que ara veurem d'on ve aquesta tarda. Una cosa interessant amb l'adverbi tard és el fer tard i fer tard, o sigui, les paraules que són iguals, les expressions són iguals, però signifiquen coses diferents. Per exemple, jo et dic, sempre fan tard, no són puntuals. Què significa això?
Em costa buscar sinònims, això.
És a dir, que se t'ha passat el rellotge, etc., i que alguna cosa que havies de fer a una hora ja no la pots fer.
Això.
O arribes, però.
Sí, arribo tard.
És a dir, arribes tard puntualment amb el rellotge.
Exacte, se m'ha passat l'arròs, ja.
No.
No?
És a dir,
a veure.
Sempre fa tard, arriba, però no de forma puntual. Aquesta de l'arròs que comentes tu s'escriu igual, es pronuncia igual, que fa tard, però equival a no sé, no compareixer, per exemple, heu fet tard, ja hem repartit totes les invitacions, per exemple.
Ah, d'acord.
És a dir, quan ja és impossible fer una cosa, d'acord? Té aquests dos aspectes, amb els dos significats de tard, però és veritat que fer tard, el primer equivale al rellotge, i fer tard el segon té un sentit més solemne, més taxatiu. Fast start, ja no pots apuntar-te, per exemple. D'acord? Mm. Una altra expressió que és interessant, perquè ens la pregunten moltíssim a l'examen, és la contrària d'aquesta, del tard, que ara diria, que és el més tard possible, per exemple. I seria, denota una limitació temporal màxima. Mm. El contrari del més tard és el més aviat. I el que ens pregunten sempre és com escriure aquest el. És a dir, AL, és la contracció de la proposició A més l'article L. No és l'article L tot sol.
D'acord, AL, eh?
AL, AL, tot junt.
El més prompte possible, el més aviat possible, el
correcte.
Més tard possible.
I les persones, els tribunals, grans persones que fan les proves oficials, tenen fixació amb aquesta locució adverbial i la solen demanar bastant. Perquè és un error bastant habitual posar, doncs, L...
A mi em passa, eh? Escrivint, és que després ho passo pel traductor de Softcatalà i m'ho detecta, i tant.
De tard, arribam a tardar. D'acord? Tardar, que seria el verb. Venir tard, tardar. Per exemple, aquí no s'utilitza tant l'altre...
Trigar.
Exacte. Aquest trigar, que és una forma llatina, que significaria coses... És a dir, retardar amb el sentit de coses petitetes. És a dir, trigar vol dir triar coses petites. I d'aquí ve aquest retard, aquest tard. D'acord? Retardar seria la derivada de tardar. Retard seria el que a vegades tenen els avions. I aquí hem d'evitar, per exemple, aquest retras, que és molt... és com molt nostre, però no és correcte. Fixeu-vos que retras és d'atras, atraso. En català, atras és darrere. D'acord? Per tant, és impensable que puguem dir... aquesta forma, diguem, de retras. És...
Un avió pateix un retard.
Correcte.
Ja està.
I ja per acabar secció d'avui, recuperem aquesta tarda, d'acord? Aquesta paraula tarda, que és correcta, que també tenim altres opcions, com capvespre, per exemple, que es diu a Mallorca. La tipologia de tarda és hora tarda. És a dir, fixeu-vos que tarda ha passat, passant pel castellà, ens ha donat aquest significat de part del dia, de comencament de capvespre, però el que era en primera instància era l'adjectiu tarda, tardar, hora tarda, l'hora, diguem, que és més cap al fosc, al foscant, després del migdia, entre el migdia i el vespre, diguem.
Sí, això de la tarda, aquí també hi havia un debat sobre quan comença la tarda, ho dic perquè sovint comença una de la tarda, diuen, no? A vegades ho sento a la ràdio i...
En teoria és el migdia. El migdia.
O sigui, a partir del migdia ja seria tarda.
Sí, jo em sembla com a no d'educació, sinó d'educació formal, sinó del que a mi m'havien explicat, és que la teua tarda comença després de dinar.
Ah, això és el que diu el meu pare.
Doncs mira, jo, per mi és així. És a dir, si no he dinat, és bon dia. Si he dinat, és bona tarda. També és veritat que aquest bona tarda hi ha molts filòlegs, i diguem, amb molt de criteri, que afirmen que ens ve del castellà. És a dir, en català, saludàvem bon dia tot el dia, de fet hi havia una expressió bon dia tot el dia, i a partir de la nit era bon vespre, nit, però a la tarda no era una salutació, no teníem una salutació per la tarda.
Vols dir que al segle XVII es trobaven
bon dia,
dos
bon
catalans
dia, bon
parlants
dia,
i deien bon dia.
Bon dia, bon dia, bon dia, i cap al vespre, bon vespre i bona nit.
Encara que fossin les 5 de la tarda, eh? Sí.
Les 5 del capvespre, seria.
Això. Bé, i quan acaba la tarda?
Abans de sopar, no. Cada vegada és més cap al sol, és a dir, aquí, per exemple, conservem aquesta expressió de sol post,
sí,
d'acord, que és just el sol quan es pon i depèn de l'època de l'any.
Ara s'està acabant a les 6 i poc.
Exacte, però a mi encara, a les 6 i poc encara és tarda, i és entre les 7 i les 9, seria aquest període, que seria el vespre, i després ja seria la nit a partir de les 10.
Molt bé. Sí, a València també diuen allò de la vesprà, no?
La vesprà, A mi, per exemple, em costava molt diferenciar o recordar cap vespre què era. Si fixem la paraula capvespre, és allò que va cap al vespre. Cap al vespre, capvespre.
Clar.
I és el final, és el principi del vespre, d'acord? I va, s'encamina cap al vespre.
I l'etimologia de tardor...
És el mateix significat de lent, una cosa lenta, una cosa, diguem... No crec que vengui de qüestió lumínica, sinó tardor, de tard, una cosa que va a poc a poc. Que va a poc a poc. Seria aquest significat també inicial de tard, en llatí, de tardus, que significa allò que camina a poc a poc, que avança a poc, potser fa referència al dia, a la llum, a l'estació. Fixeu-vos que la tardor, per exemple, és una època en què els fruits, diguem, van més a poc, que no a la primavera, que és quan tot esclata.
Sí, sí.
De fet, també hi ha un adjectiu aplicat a la fruita o aplicat als fruits, que és el contrari de primerenc, que és allò que surt a primera instància, és tardà o tardana.
Ah, clar.
Equival, diguem, a una cosa que tu sembres o plantes i surt més tard que no abans a florir o a tenir fruit.
Preguntava per aquest origen etimològic de tardor, perquè justament en el català crec que és molt diferent a les altres llengües. No sé, anglès, francès, italià, portuguès, totes tiren d'algú paregut a otoño, autumn, etc.
D'acord. El que he trobat de tardor és l'etimologia tardus. Tardus significa lent. Sí, lent. Sí.
Bé, doncs avui hem parlat de tard, de retardar, de la tardor, de la tarda, de fer tard o de...
Tardança, sí. De tot.
Tardança, aquesta també, és bona també. Eh?
També, tardança de tarda.
Molt bé. Com sempre, amb en Carles Torres del Servei d'Assessorament Lingüístic, al SAL, moltíssimes gràcies, Carles.
A vosaltres, salut.